Bon dia.
Bon dia, de cel ennuvolat. El sol anirà a cara d'heure aquest dilluns amb poca amplitud tèrmica i possibilitat d'algun ruixat entre migdia i tarda.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dimecres 16 d'octubre de 2023. Avui, a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, han vist sortir el sol fa res, ara a les 8, i ara estan a una temperatura de 17 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també podeu escoltar a Ràdio Bisbal. Avui ens espera un dia amb cel entre mig i força ennuvolat, i això farà que l'amplitud tèrmica no sigui tan gran com la de la setmana passada, amb una temperatura màxima que avui li costarà superar els 20 graus, cosa estranya perquè aquestes últimes setmanes hem patit bastanta calor. La mínima quedarà al voltant dels 14 graus. Després, com dèiem, de més de 20 dies sense veure ploure al Baix Empordà, avui entre el migdia i la tarda podria caure algun plogim o petit ruixat que seria de base local. I ara entrem en matèria, perquè aquest inici de setmana ha estat marcat per l'augment de rescats que han detectat els bombers de la Generalitat a les comarques gironines. També per la celebració que va plegar una setantena de persones pel tancament de la Pedrera d'Ullà. A més, hi ha hagut un augment d'usuaris als aeroports des d'inicis d'any, i també farem un repàs a l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana al Baix Empordà. A més, avui parlarem amb la presidenta de l'Associació de Veïns de Vilartagues, la Cristina Vidal, que aquest cap de setmana celebraran el Golden Beer, que és una festa de la cervesa a Sant Feliu de Guíxols. I com cada dilluns, també parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús, de la llibreria Cucut. De seguida ho repassarem tot, però abans hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot saludem en Dani. Bon dia, Dani.
Bon dia.
També saludem a l'Eugènia. Bon dia, Eugènia.
Hola, bon dia.
Saludem en Sergi. Bon dia, Sergi.
Bon dia.
I també tenim a la Paula. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels titulars de les notícies del Baix Empordà. I és que els bombers fan un 25,6% més de rescats a les comarques gironines des de principis d'any. Paula.
El Baix Empordà és la segona comarca on més rescats s'han efectuat des de principis d'any. Aquí també s'ha produït un augment de casos importants, passant del 67, el que va haver-hi el 2022, a 87, que hi ha hagut aquest any 2023.
I comentàvem que unes 70 persones celebren el tancament de la Pedrera d'Ullà.
Feia 15 anys que la pedrera havia quedat inactiva, però ara hi havia el projecte d'omplir el forat que havia deixat l'extracció amb runa per restaurar el paisatge. Ara el consistori està pendent de rebre la resolució oficial per part del govern de l'extinció de la concessió.
I la inflació anual puja un 3,3% al setembre a les comarques gironines. Mariona.
Els aliments són els que més s'han encarit. Anar al supermercat el mes de setembre ha costat un 9,9% més respecte a l'any passat. Per altra banda, els preus del lloguer segueixen creixent, de moment un 3,7% més en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Per contra, altres despeses vinculades a la llar han caigut, i és el cas de la llum, el gas i altres combustibles, on l'índex ha baixat un 27,1% respecte al setembre del 2022.
I ens quedem a les comarques gironines, perquè l'aeroport de Girona-Costa Brava registra un augment de passatgers del 17,7% des de principis d'any.
Aquesta xifra es tradueix a més d'1,3 milions de passatgers des de principis d'any. A més, durant el mes de setembre han passat 265.186 passatgers per l'aeroport, un 37,4% més respecte a l'any passat. Al mateix temps, el nombre de vols operats ha crescut un 16,8%, tot i que han disminuït els globals fins avui, amb un 0,8% menys de connexions des de principis d'any.
I anem fins a Palafrugell, perquè aquest cap de setmana el municipi ha viscut un pont ple de jazz pels carrers i espais com el Teatre o el Museu del Suro o Can Genís.
El festival de jazz acaba amb milers de persones de públic i bones dades en la venda d'entrades. Els espectacles del migdia han omplert Plaça Nova i ahir l'espectacle South American Project va tancar el festival amb ritmes llatins.
I Josep Plaja i Wolfgang Domalkowski són els guanyadors del 37è concurs d'arts plàstiques de Begú, Eugènia.
Les obres presentades al concurs es van poder veure a la sala d'exposicions Bacan Art del 22 de setembre al 14 d'octubre.
I la cursa solidària Corre per les mames de l'Oncolliga mobilitza més de 5.000 persones a les comarques gironines.
La quarta edició de la iniciativa es va celebrar simultàniament a diversos municipis pel Dia Mundial del Càncer de Mama.
I pel que fa als esports del cap de setmana, més de 1.500 nedadors van participar a la 14a edició de la Radical Ocean 52.
La competició en aigües obertes ha comptat amb més de 1.500 participants entre totes les proves del cap de setmana i entre nedadors populars, amants de les aigües obertes i esportistes d'alt nivell. La trobada té l'objectiu de fomentar els hàbits sostenibles i respectuosos amb els oceans. Ha inclòs tot el cap de setmana d'activitats inclusives de sensibilització i s'ha convertit en una celebració de la natació en aigües obertes i la sostenibilitat.
I en el repàs del futbol del cap de setmana comencem parlant del destacable triomf del Palamós a Lleida.
En una plaça complicada com el municipal Ramon Ferrús de Lleida, els blau-i-grocs van dur a terme un partit molt seriós i amb un meritori 1-2 es van emportar els 3 punts davant de l'Atlètic Lleida.
I sense deixar el futbol, passem de la Lliga Elite a repassar els resultats de segona catalana. La primera parada que farem és amb un Bellcaire que malauradament continua sense sortir de la cua, Sergi.
L'equip baix-empordanès va posar les coses difícils al Farners en el seu estadi, però finalment va perdre els 3 punts per la mínima. Aquesta derrota fa que els bellcairencs segueixin amb 2 punts i no surtin de moment de la part més baixa de segona catalana.
I d'un resultat negatiu a un de molt positiu, contundent triomf del Palafrugell a Blanes per 1-4.
Després de la derrota a casa de la setmana passada contra el Torroella, els blanquinegres es refan amb una gran victòria a domicili. Els gols d'Arnau Ruiz per partida doble, Hosni i Alaminos van servir per guanyar el camp del Calaguidó de manera còmoda.
I, en canvi, també hem de parlar de la clara derrota del Bisbalenc al camp del Porqueres.
Els de la Bisbal no van poder fer front a l'empenta del conjunt local i van acabar perdent per un clar 4-1. La Unió Esportiva Porqueres surt de les places de descens gràcies al triomf, mentre que l'Atlètic Bisbalenc no aconsegueix aixecar el cap.
I el Torroella empata a casa i és el 7è classificat.
La Unió Esportiva Quart va arrencar un punt del camp dels torroellencs, tot i que l'equip gironí continuarà en places de descens amb 4 punts. El Torroella, per la seva banda, suma 9 punts i se situa en la 7a posició de segona catalana.
I per tancar el futbol, destaquem la victòria incontestable del Calonge Figueres.
Els calongins ja sumen 12 punts i se situen 5ens a la classificació. En la visita al camp del Marc Adalam, el Calonge va anar per feina i va vèncer amb claredat.
I canviem d'esport i parlem d'un Bisbal bàsquet que s'imposa a la pista de l'Espanyol.
Importantíssima victòria dels bisbalencs davant de l'Espanyol, que deixa els de Carles Rofes a dalt de tot de la Lliga EVA amb 3 partits guanyats de 3 disputats. Primer temps equilibrat i a partir del tercer quart, acceleració del sol gironès per acabar guanyant amb un resultat incontestable.
I més enllà de la comarca, els equips de la ciutat de Girona, comencem repassant el partit per oblidar del bàsquet Girona.
La intenció era passar pàgina de la derrota contra el Madrid. A priori semblava un objectiu factible, tornant a jugar a Fontejau i contra un rival que no arribava en un gran moment. Però el Lenovo Tenerife va saber treure petroli del curtcircuit dels gironins en el segon quart i es va endur la victòria.
I el Perfumeries Avenida supera l'Uni Girona.
Les de Salamanca no es deixen sorprendre la seva pista davant d'un Espart Girona que arribava amb la moral alta després de 2 victòries seguides. Tot i començar amb bones sensacions en aquest clàssic de la Lliga femenina, les gironines no van poder evitar la segona derrota de la temporada a la competició domèstica per un clar 68-52.
I més enllà del Baix Empordà, estan passant coses. I és que creixen les pressions per aturar la imminent invasió de Gaza. Mentre centenars de milers de soldats israelians esperen des de fa dies l'ordre de Benjamin Netanyahu per atacar per terra, mar i aire la franja, ara el món occidental va a l'una i demana posar el fre. L'últim va ser el líder mundial i president dels Estats Units, Joe Biden, que va canviar públicament el seu discurs i va fer un toc d'atenció al govern hebreu. A més, cal recordar que, segons l'últim balanç oficial, hi ha gairebé 2.700 palestins morts, prop de 10.000 ferits i un miler de desapareguts entre la runa dels edificis esfondrats. Això, mentre que el bàndol israelià, el nombre de víctimes mortals arran de l'ofensiva de Hamas, de fa 10 dies, ha deixat ja 1.400 morts i unes 155 persones segrestades. Veurem com segueix evolucionant aquest conflicte que ja s'està allargant. I ara venim cap a Catalunya, perquè el jutge del cas Pegasus imputa l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, per l'espionatge a Pere Aragonès. És el primer càrrec d'intel·ligència investigat per aquest tema i es podria enfrontar a diversos delictes de revelació de secrets i contra els drets fonamentals si es confirma que va entrar de manera no autoritzada al mòbil del president. Paz Esteban va ser directora del CNI fins al 2022. En una interlocutòria, el magistrat Santiago García avala la investigació a fons sol·licitada per l'advocat d'Aragonès, Andreu Van den Einde, per aclarir l'espionatge polític a què l'hauria sotmès el CNI. I el d'Arulls a Sant Feliu de Llobregat, provocats pel mateix grup que va fer-ho a Molins de Rei fa unes setmanes. Una baralla ha acabat amb ferits i destrosses en una botiga d'informàtica. Fons policials avançaven per RAC1 que els autors eren del mateix grup que va provocar els aldarulls a Molins de Rei fa 15 dies, però els incidents serien molt menors. Els joves van reproduir l'esquema de Molins barallant-se entre ells per generar tensió i poder entrar en una botiga d'informàtica. Tot i això, la policia va impedir que pogués anar a més. Són una quinzena de joves identificats pels Mossos d'Esquadra gràcies a diferents drons que van sobrevolar tota la nit a Sant Feliu de Llobregat. I mor un motorista en un accident de trànsit a Camarasa. S'estan investigant encara les causes de l'accident que va passar aquest diumenge a 4:15 de la tarda a la C-13. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers i una unitat medicalitzada i l'helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques. I ara fem un repàs del temps que ens espera per aquesta setmana amb l'Albert. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Sembla que aquesta setmana no tindrem tant de sol com l'anterior, és així?
Efectivament, avui ens espera un dia amb cel entremig i força ennuvolat. Això farà que l'amplitud tèrmica no sigui tan gran com la setmana anterior, amb una temperatura màxima que avui li costarà superar els 20 graus i una mínima al voltant dels 14. Després de més de 20 dies sense veure ploure al Baix Empordà, entre migdia i tarda avui podem veure alguna gota, plogim o petit ruixat fins i tot d'abast local. En qualsevol cas, no serà un episodi de pluja gaire favorable a la zona empordanesa, que en general quedarà força al marge dels ruixats intensos que sí es produiran avui a altres indrets del litoral català. Demà amb variabilitat al cel, dimecres més sol i la temperatura màxima torna a pujar per sobre els 27 graus. Això sí, serà un ascens transitori de la temperatura perquè entre divendres i dissabte arriba una massa d'aire més freda i més inestable.
Doncs esperem que el temps sigui més inestable i que puguem veure una mica d'aquestes pluges. Moltes gràcies, Albert. I comencem amb el repàs informatiu de les notícies de Baix Empordà, i és que els bombers han fet un 25,6% més de rescats a les comarques gironines des de principis d'any respecte al mateix període del 2022. En concret, entre l'1 de gener i el 31 d'agost s'ha passat de 293 serveis a 365. Paula.
Les comarques amb més incidències són el Ripollès i el Baix Empordà, amb 91 i 87 rescats, respectivament. El sergent responsable de la unitat de grups d'actuacions especials, d'Olot, Pere Planagumà, explica que l'activitat al medi natural ha crescut després de la pandèmia i això ha provocat que hi hagi més incidències. A més, detalla que on més rescats s'han de fer són els llocs de més difícil accés, com alta muntanya o en camins de ronda. De fet, des de principis d'any s'han efectuat 224 serveis d'aquest tipus. El Baix Empordà és la segona comarca on més rescats s'han efectuat des de principis d'any. Aquí també s'ha produït un augment de casos important, passant de 67 al 2022 a 87 d'aquest 2023. D'aquests, 43 s'han fet a muntanya i els altres reparteixen entre guiatge i rescats de persones perdudes, rescat o recerques al medi marítim, al medi fluvial, salvament en coves i pous. I les localitats on més s'han hagut d'evacuar persones han estat Torroella de Montgrí, Palamós i Palafrugell. Des de la unitat del GRAE d'Olot s'atribueix el notable augment de serveis efectuats enguany a les comarques de Girona a l'increment de gent fent activitats al medi natural.
I una setantena de persones i diverses entitats del territori van celebrar aquest dijous el tancament de la Pedrera d'Ullà. La setmana passada, el Departament d'Acció Climàtica va anunciar que la concessió minera que hi havia a la finca de Mas Blanc quedava extingida.
La Pedrera d'Ullà fa 15 anys que va aturar la seva activitat. La Generalitat va detectar que l'empresa havia cessat l'activitat el 2013 i la normativa establia que dos anys després la concessió quedava extingida. El juny de l'any passat, l'Acció Climàtica va fer una inspecció i va detectar que s'hi estaven fent tasques de desbrossament, neteja i moviment de terres. El govern va paralitzar-los per garantir la protecció de l'avifauna pels efectes negatius en la nidificació d'algunes espècies que hi podia haver. La setmana passada, el govern va anunciar a l'empresa arrendatària i a l'Ajuntament d'Ullà que extingia la concessió que tenia vigent i obligava a revisar el projecte de restauració que hi havia. Amb aquesta decisió, Acció Climàtica vol evitar que s'ompli el forat que va deixar la Pedrera de runa i pretén orientar-lo més a mantenir l'hàbitat de penya-segats que s'ha creat en els últims anys. D'aquesta manera, es preveu crear punts d'aigua, eliminar les plantes exòtiques invasores i altres accions que potenciïn les funcions biològiques d'aquest espai que en part està inclòs en el Parc Natural del Montgrí. Per celebrar aquesta decisió, SOS Costa Brava, juntament amb altres entitats, va organitzar aquest dijous a la tarda una concentració per celebrar el tancament de la Pedrera. Aquesta celebració va reunir una setantena de persones a la pineda del Mas Blanc d'Ullà i es va fer una passejada pels voltants de la Pedrera. Finalment es va fer una cantada de corrandes reivindicatives de la Pedrera.
I de moment el consistori ha detallat que encara no ha rebut la resolució oficial i per això no pot derrogar la llicència municipal que té l'empresa actualment.
Es tracta, doncs, d'una llicència amb una vigència d'entre 25 i 30 anys i es preveu que abans de finals del mes ja s'hagi rebut la comunicació, tot i que ja ha avançat que possiblement l'empresa Àrits Bofill la recorri i comenci un procés judicial. Fins que aquest pas no es resolgui, no es podrà tirar endavant un projecte de restauració de l'antiga pedrera adient amb l'entorn.
I la inflació s'ha tornat a disparar a les comarques gironines en la comparativa anual, un 3%, segons dades publicades aquest divendres passat per l'Institut Nacional d'Estadística. Això ha suposat un punt més a la xifra que hi havia el mes anterior. Però quins han estat els àmbits més afectats per aquesta pujada, Mariona?
Al capdavant es posicionen els aliments, que són els que més s'han encarit, i és que en el supermercat el mes de setembre ha suposat un 9,9% més costós respecte a l'any passat. De fet, en tot el que portem del 2023, els preus del menjar ja han pujat un 5,7%. Per altra banda, els preus del lloguer segueixen creixent. Aquest setembre ha crescut un 3,7% en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Per contra, altres despeses vinculades a la llar han caigut. És el cas de la llum, el gas i altres combustibles, on l'índex ha baixat un 27,1% respecte al setembre del 2022. La compra de vehicles nous també surt més cara a la butxaca dels gironins respecte a l'any passat. Concretament, és un 5% més car. Una xifra similar a l'augment de preus que han tingut els restaurants, que en un any han pujat un 6,7% els preus de les cartes. Encara en l'àmbit turístic hi ha els paquets turístics que han crescut de forma exponencial. Contractar-ne un surt un 24% més car que el preu que tenien al setembre del 2022. Malgrat tot, la comparativa mensual en aquest aspecte és menor, ja que s'acaba la temporada turística. Els paquets contractats aquest setembre han estat un 15,3% més barats del que van sortir a l'agost.
I l'aeroport de Girona Costa Brava registra un augment de passatgers del 17% des de principis d'any. Això suposa que han passat 1,3 milions de passatgers per l'aeròdrom, una xifra que supera a la del 2022.
A més, aquest setembre han passat pel de Girona 265.186 viatgers, un 37,4% dels que hi van passar l'any passat. Aquest mateix mes també ha crescut el nombre de vols operats un 16,8% amb 2.508,58, tot i que han disminuït els globals fins avui amb un 0,8% menys de connexions des de principis d'any. En relació amb la càrrega, durant el mes de setembre s'han transportat 106 tones de mercaderia, un 268% més que el mateix mes de l'any passat, i 240 tones des de principis d'any, un 140,6% més que el 2022. L'aeroport de Girona ha estat el segon aeroport de la xarxa d'AENA a Catalunya pel que més viatgers i avions han passat aquest setembre. L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona El Prat ha registrat 4,6 milions de passatgers i 28.455 vols. El de Reus, 165.815 viatgers i 2.221 operacions, i el de Sabadell, 535 viatgers i 4.072 connexions aèries.
I Palafrugell ha viscut un pont ple de jazz als carrers i espais com el teatre, el Museu del Suro o Can Genís. El festival de jazz acaba amb milers de persones de públic i bones dades en la venda d'entrades. Els espectacles del migdia han omplert la plaça Nova. Ahir, l'espectacle de South American Project va tancar el festival amb ritmes llatins.
El festival va arrencar dijous acostant el jazz als més petits amb un concert del Nico Martin Group al pati de la biblioteca. I estrenant l'auditori al Museu del Suro com a sala de concerts del festival amb un espectacle de Manel Fortí a quintet, en què el públic va quedar frapat amb la veu de Pere Martínez, una de les veus més destacades del panorama del flamenc actual. L'endemà, al Teatre Municipal, el públic va quedar embadalit amb la posada en escena i els sons del trio de Marco Mezquida. El pianista menorquí va presentar divendres a Palafrugell el seu disc Letter to Milos. Ell mateix va explicar a Ràdio Palafrugell que és el seu disc més personal.
Doncs mira, jo crec que aquest és el disc més rodó, més complet i més sòlid que he fet fins al moment. Jo crec que és un disc que a més pot atreure tot tipus de públics perquè veu molt de moltes músiques, però sobretot és un còctel de les meves maneres d'entendre i de sentir la música. Però qui escolti pot sentir pues, moments molt càlids, molt abraçables, molt de música. No t'ho diré de bressol, perquè no és un disc de cançons infantils ni és de cançons de bressol, però sí que té melodies que poden ser més romàntiques algunes.
I dissabte al teatre va arribar la proposta internacional de l'edició d'enguany. El saxofonista Jesse Davis va tornar a pujar a l'escenari del Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell, ho havia fet en les seves primeres edicions, quan es feia el Cap Roig, i dissabte, juntament amb el seu quintet, va interpretar les cançons que ha compost els últims anys. Jesse Davis va néixer l'any 1965 a Nova Orleans i va estudiar al New Orleans Center for Creative Arts. Rep la influència d'artistes com Charlie Parker, Sonny Seed i Cannonball Adderley. Explica a Ràdio Palafrugell que ha seleccionat un repertori amb cançons variades que inclouen estils com el blues o el soul, sempre pensades per la gent, diu, i que està molt agraït de compartir-ho amb els músics que entenen el concepte.
And I'm glad I'm here with these three great gentlemen because they really have the concept. They understand what the vision is. So, you know, basically tonight is going to be about heart, soul, blues, you know, the whole picture. in terms of expression. So I think people will enjoy it, you know. It's music for the people.
A part de Davis, la formació està composta per Andrea Pozza al piano, Ignasi González al contrabaix i Joan Casares a la bateria.
I la sala d'exposicions Bacanart ha acollit aquest dissabte el lliurament dels premis de la 37a edició del concurs d'arts plàstiques de Begur, que reprèn després d'un any d'aturada. Aquest certamen, impulsat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, és un dels projectes artístics i culturals més consolidats al municipi i s'ha convertit en tot un referent arreu del territori, Eugènia.
Tal com va dictaminar la votació popular, el primer premi del concurs va ser per Josep Plaja López per l'obra El Cubano amb 369 punts i es va endur un premi de 1.500 euros. Les obres presentades al concurs es van poder veure a la sala d'exposicions Bacanart del 22 de setembre al 14 d'octubre, és a dir, fa un parell de dies, i tal com es va iniciar el certamen del 2021, un jurat tècnic artístic, enguany format per l'artista plàstica Martina Van Nord i l'il·lustradora Anna Grimal, van escollir les 5 obres finalistes que s'han sotmès a una votació popular oberta fins al 8 d'octubre i que va rebre un total de 99 vots. Com a novetat, en aquesta edició el concurs va tenir una finalitat solidària. Per aquest motiu, l'obra de Josep Plaja, El Cubano, serà donada a l'entitat sense ànim de lucre Amb les teves mans, i l'associació sortejarà o subhastarà l'obra per recaptar fons econòmics. En aquesta edició, el trofeu honorífic que acredita el millor artista local va ser per Wolfgang Damalkowski per l'obra La platja. Amb aquest guardó, que també va dictaminar el jurat, Damalkowski rep la possibilitat d'exposar les seves obres a la sala d'exposicions de les Escoles Velles durant el mes de maig de l'any vinent.
I la cursa solidària Corre per les Mames, organitzada per la Fundació Oncològica Girona amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, va mobilitzar aquest diumenge més de 5.000 participants que es van voler solidaritzar amb les persones afectades per aquest tipus de càncer. La iniciativa, que s'ha celebrat de manera simultània a 18 municipis de les comarques gironines, ha reunit participants de totes les edats.
En aquesta quarta edició, els participants podien triar entre un total de 18 punts diferents per fer un recorregut circular de 5, 8 o 10 quilòmetres corrent o caminant. Totes les seus de la cursa van ser poblacions on hi havia la delegació local d'Oncolliga. On més participació hi ha hagut ha estat a Santa Coloma de Farners, Sant Feliu de Guíxols, Amer, Llançà i a Palamós, per exemple, han participat 223 persones, i a Tallada, Bellcaire i Torroella de Montgrí, 211. També més o menys el que va participar a Palafrugell. El donatiu per inscriure's a la cursa era de 10 euros i els participants que es van apuntar en línia abans del 2 d'octubre van poder lluir la samarreta commemorativa d'aquesta edició, il·lustrada per la pintora llançanenca Maria Palomo. En el formulari d'inscripció també es podia optar de pagar un euro més i participar a un sorteig al quadre de l'artista, que es farà el proper 17 d'octubre.
I comencem amb el repàs esportiu del cap de setmana, perquè la 14a edició de la Radical Ocean 52 ha comptat amb més de 1.500 participants. Entre totes les proves del cap de setmana i entre els nedadors populars amants de les aigües obertes i esportistes del nivell, la trobada té l'objectiu de fomentar els hàbits sostenibles i respectuosos amb els oceans. Ha inclòs tot el cap de setmana d'activitats inclusives i de sensibilització i s'ha convertit en una celebració de la natació en aigües obertes i de la sostenibilitat.
Les competicions, celebrades aquest cap de setmana entre Calella de Palafrugell i Illafranc, consisteixen en una prova de 7 quilòmetres des de Calella de Palafrugell fins les Illes Formigues i d'allà fins a Illafranc, una de 3,5, de les Illes Formigues a Illafranc, una de 2 quilòmetres, en edicions anteriors cal tenir en compte que era d'un quilòmetre i mig, en aquest cas vorejant la costa seguint el recorregut del camí de ronda entre Calella i Illafranc, a més d'una competició de relleus i categories infantils. En la prova estrella de 7 quilòmetres s'ha imposat el nedador Guillem Pujol del Centre de Natació Mataró, amb un temps d'una hora, 18 minuts i 12 segons en la categoria masculina, i en la femenina, Clàudia Giral, del Club Natació L'Hospitalet, amb un temps d'una hora, 27 minuts i 52 segons, com dèiem, en la categoria femenina. En la categoria masculina han quedat segon i tercer Ferran Julià i Àlex Castejón, i pel que fa a la categoria femenina, en segon lloc Aida Bertran i tercer lloc per Sònia Fargas. El guanyador masculí, Guillem Pujol, destaca les bones condicions de l'estat del mar.
Travessia molt fàcil, el recorregut era fàcil, les boies fàcils de veure i és que el circuit doncs, és esplèndid, no? És un lloc molt maco, a més es veien les roques, el fons, el d'altos de les Illes Formiga, es veien molts de peixos aquest any, la veritat, i, bueno, i molt guai. La carrera, com sempre, dura, al final són 7 quilòmetres, però també és cert que avui el mar no estava gaire mogut i ha sigut una mica més fàcil que altres anys.
I Clàudia Giralt, guanyadora femenina, comentava que hi va haver una estona en què va poder quedar-se sola fent la competició.
He intentat sortir a tope aguantant els nois. Aquest any ha sigut una mica més complicada la sortida. M'he quedat sola fins a arribar a les Formigues i després m'he trobat amb un grup de nois i hem anat bastant bé fins al final. Així que l'últim tros s'ha fet més curt i més fàcil per mi.
En la prova de 3 i mig, el guanyador en la categoria masculina va ser Sergio De Celis i en la categoria femenina va ser Aida López.
I a part de les curses, també es van fer altres activitats durant tot el cap de setmana.
Com en edicions anteriors, el Club Radical Swim i Ocean 52 uneixen esforços i sota la paraigua Junts per l'Oceà han portat a terme diverses activitats de conscienciació mediambiental. El Beach Cleanup, recollida de residus a la platja de Llafranc, i l'Ecoswimming, una activitat de natació per recollir residus al mar. Així mateix, han invertit xerrades i tallers relacionats amb la cura dels oceans. L'objectiu és aconseguir canviar rutines i incorporar hàbits més sostenibles i respectuosos amb els oceans i incidir en la necessitat de cuidar-los per poder seguir-ne gaudint. Aquesta filosofia de transmetre el respecte pel mar i per la seva biodiversitat es reflecteix també en els materials, que han estat tots 100% reciclables. De fet, l'esdeveniment està organitzat amb la visió de reduir al màxim l'impacte amb el medi ambient i amb aquest objectiu s'han estalviat més de 7.000 vasos de plàstic d'un sol ús gràcies a Ocean 52. La Radical Ocean 52 és l'únic esdeveniment de natació en aigües obertes que consisteix en tot un cap de setmana lúdico-esportiu ple d'activitats de caràcter familiar vinculades a la natació en aigües obertes i a la protecció dels ecosistemes marins. D'una banda, al Village, situat a Llafranc, les activitats infantils al Museu del Suro de Palafrugell, les ponències i tallers que han inclòs una sessió de ioga diumenge al matí, a més d'activitats de recollida de residus ja esmentades i també una festa dissabte a la nit amb el gitano del restaurant Llafranc. La cita també inclou les proves per mar, per nenes i nens, la Radical Kids, i la competició de relleus Radical Relays i la Radical Standing. Les dues darreres consisteixen en proves de curta distància i en relleus d'equips de 4 persones que han de nedar una distància de 800 metres.
I Sant Feliu de Guíxols es tornarà a vestir de gala per celebrar la segona edició del Golden Beer, la festa de la cervesa que impulsa l'Associació de Veïns de Vilartagues. Per parlar-nos una mica de l'edició d'enguany, que arriba el dia 20 d'octubre i s'allarga fins al diumenge 22, i també de les diverses novetats, ens visita la presidenta i membre de l'associació, la Cristina Vidal. Bon dia.
Bon dia, Maria.
Bon dia. Primer de tot, m'agradaria comentar que aquesta és la segona edició del festival. Hi ha hagut algun canvi respecte a la primera edició?
Doncs la veritat és que tot segueix bastant igual perquè la quantitat de bars és la mateixa i està tot bastant organitzat com l'altra vegada. Hi ha la zona infantil, hi ha els bars, hi ha les taules perquè tothom pugui menjar, hi ha l'escenari i hi ha sí que una miqueta més de botigues artesanals aquesta vegada.
Perquè crec que a part de tenir diferents concerts, activitats pels més petits, també els comerços de Vilartagues i de la part de dalt de Sant Feliu col·laboren en aquesta fira, no?
Sí, exacte. Aquest any col·laboren tant gastronòmics del barri com també de la zona del passeig, també col·laboren, i altres comerços també de Segaró aquest any.
O sigui, al final us heu obert a que hi participin altres persones que no són del barri de Vilartagues, ben dit.
Sí. Hi ha cabuda per tothom. Vull dir, és per Sant Feliu, però tot el que vulgui venir a participar, doncs també és benvingut. Les botigues també venen d'arreu de Catalunya, vull dir que està obert a tothom.
I comentàvem, hi haurà diversos concerts al llarg del cap de setmana. No sé quins artistes hi podem trobar, perquè parlem de que és divendres, dissabte i diumenge d'activitats.
Exacte, sí. Els tres dies. La veritat és que aquest any hi ha bastanta varietat i divendres trobarem tant la timbalada per poder gaudir d'una estona més de xaranga i llavors també hi haurà rumba i DJ per la nit. I dissabte, que és el dia més extens, hi haurà diverses activitats de diversos balls, de country, de salsa i bachata. Hi haurà també per la nit el tribut a Estopa, Cacho a Cacho.
Oh, ostres.
I llavors DJ també. Sí, el dissabte té molt bona pinta, la veritat. Uh-huh. I diumenge també comptem amb animació infantil.
Uh-huh. I comentaves que hi haurà diferents espais per ball. Per exemple, clar, comentaves salsa i bachata, però també country dance. Podran participar les persones que estiguin per allà en aquest tipus de balls?
Sí, sí, i tant. De fet, venen els alumnes de Sant Feliu a fer una demostració, però tot el que s'hi vulgui afegir, per suposat, s'hi pot posar.
I no només hi haurà música, perquè també comentaves que, tot i que a la Golden Beer podrem tastar diferents cerveses, podrem gaudir de diferents comerços, també hi haurà activitats pels més petits. Quin tipus d'activitats hi podem trobar?
Les activitats que hi podem trobar, diumenge hi ha espectacle infantil, però a més durant els tres dies hi ha diferents atraccions d'espai lúdic per a ells, tant com un inflable, com els llits elàstics, hi haurà també dolços i perquè ells també hi tinguin el seu espai.
I espereu superar les xifres d'assistència de la primera edició, és a dir, l'any passat, jo soc de Sant Feliu, hi va haver bona assistència, però aquest any espereu superar aquestes xifres, tenint en compte també que el temps serà una mica més inestable que aquestes dues últimes setmanes que portem.
Sí, sí que esperem que hi hagi més gent, perquè hi ha més gent que el coneix, hi ha molta gent que ve de fora, llavors la veu corre molt més, no? Encara que el temps, creuem els dits de que ens aguanti almenys durant el dia i que llavors, si vol ploure, que plogui a la matinada quan ja no hi hagi ningú, però esperem que sí que aguanti.
Clar, i la zona on ho feu? Perquè a vegades, no ho sé, ara que s'acaba l'estiu i que els sorolls, vull dir, la música, els festivals ja han acabat una mica, la zona on ho feu, el Guíxols Arena, esclar, és una bona zona, no?, per acollir el festival i totes aquestes activitats que es fan durant el cap de setmana.
Sí, sí, és ideal. És un lloc, és un espai enorme perquè hi pugui caure molta gent. A més, també hi ha molta zona de pàrquing perquè tota la gent que pugui aparcar doncs tingui facilitat. I bueno, sí, hi ha veïns, però no ens allarguem massa, per tant, estarem fins a les 2 del matí, que és una bona hora per poder gaudir i no poder molestar massa el veïnat.
I, clar, jo també volia preguntar-te que des de l'Associació de Veïns de Vilartagues porteu organitzant diferents activitats i festivals per aquesta zona de Sant Feliu. Clar, és important dinamitzar altres parts del poble que no siguin, per exemple, la zona del Passeig, la Rambla, les zones on tradicionalment es fan les fires, festivals, i també donar a conèixer espais com és aquest barri de Sant Feliu?
Sí, 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 ho fem per això, perquè també hi hagi el comerç que es mogui en aquesta zona, ja que sempre es tendeix com anar a la zona Passeig perquè hi ha la platja i és molt maco, no?, la veritat. Però sempre s'ha d'intentar obrir una mica de camp a Sant Feliu, que aquesta zona Vilartagues està superbé per fer aquest tipus d'esdeveniments i així moure'ns tots una mica.
I comentàvem dels comerços. Esclar, quants comerços, per exemple, de Vilartagues hi participen en aquesta edició de la Golden Beer?
Doncs aquesta vegada n'hi participen dos de la zona de Vilartagues. No, perdona, tres. Tres amb els de la pizza, que també aquest any tenim diferents espais i hi ha pizza aquest any també. I n'hi ha tres a Sant Feliu de Vilartagues.
Clar, perquè a part de cervesa també tindrem restaurants que participen en aquesta edició de la Golden Beer, no?
Sí, sí, sí. Diferents restaurants que tant s'hi podrà trobar com pizza, com empanades argentines aquest any, mexicà, hi haurà també carn a la brasa. Bueno, hi ha bastanta varietat aquest any.
Doncs deixem això apuntat i convidem a les persones que no han visitat la Golden Beer encara que ho puguin fer aquest cap de setmana, que serà del 20 al 21 i 22 d'octubre.
Exacte.
Moltes gràcies, Cristina, i bon inici de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, gràcies a vosaltres.
I continuem amb el repàs esportiu del cap de setmana, aquest cop amb el club de futbol Palamós.
Els locals arribaven al duel en ratxa després d'haver guanyat els seus dos últims compromisos de Lliga Elite i, a més, tenien l'avantatge del factor camp. Però es van trobar amb un conjunt molt concentrat que els va concedir poques ocasions. Els homes d'Àlex Redondo van aguantar bé en el primer temps i al començament del segon van aconseguir dos gols gairebé seguits. Al minut 48, Pauner, i al 50, Antequera. Amb aquesta renda, els blau i grocs es van dedicar a administrar el resultat fins que al minut 72, Jordi Coca marcava el momentani 1-2. A partir d'aleshores, nervis i imprecisions per part dels visitants que van suar de valent per mantenir l'avantatge. El partit acabaria amb aquest 1-2 que permet als palamosins sumar ja 8 punts i romandre en una posició tranquil·la a mitja taula. Cal destacar les dues victòries a domicili del Palamós en dos camps difícils com el del Vic i el del Lleida. Ara cal millorar les prestacions en els partits com a local i la primera oportunitat de fer-ho serà el cap de setmana vinent. Diumenge que ve, derbi empordanès al municipal Palamós-Costa Brava entre el Degà i el Figueres.
I sense deixar el futbol, passem per la Lliga Elite a repassar els resultats de segona catalana. La primera parada que farem és a Montbellcaire, que malauradament continua sense sortir de la cua. L'equip baix-empordanès va posar les coses difícils als farners en el seu estadi, però finalment va perdre els 3 punts per la mínima. Aquesta derrota fa que els bellcairencs segueixin amb 2 punts i no surtin de moment de la part més baixa de segona catalana.
Per contra, el Farners, gràcies als 3 punts, se situa en places d'ascens. Un solitari gol de Guim Vila a la mitja hora de joc va ser suficient per establir l'1-0 amb el que els de Santa Coloma van endur-se el partit. El Bellcaire va intentar, si més no, empatar el duel i prova d'això és que dos jugadors van ser amonestats amb targeta groga per la intensitat que hi van posar. Va ser el cas d'Aiguabella i Lagos. Però el marcador ja no es va moure i els 3 punts es van quedar a camp local. En la propera jornada, visita del Bellcaire al camp del Tordera.
I d'un resultat negatiu a un de molt positiu, perquè contundent triomf del Palafrugell a Blanes per 1-4. Després de la derrota a casa de la setmana passada contra el Torroella, els blanquinegres es refan amb una gran victòria a domicili. Els gols d'Arnau Ruiz per partida doble, Josini i Alaminos van servir per guanyar el camp del Cal Guidó de manera còmoda.
Gràcies a aquests 3 punts, els palafrugellencs s'allunyen de la zona perillosa de segona catalana. Són 8 els punts que ja tenen els baix-empordanesos, que la setmana que ve rebran a casa l'Empúria Brava Castelló.
En canvi, també hem de parlar de la clara derrota del bisbalenc al camp del Porqueres. Els de la Bisbal no van poder fer front a l'empenta del conjunt local i van acabar perdent per un clar 4-1. La Unió Esportiva Porqueres surt de les places del descens gràcies al triomf, mentre que l'Atlètic Bisbalenc no aconsegueix aixecar el cap.
Els bisbalencs continuaran una jornada més com a coers de segona catalana amb un sol punt. La setmana vinent, la Vidrarenca visitarà el feu de l'Atlètic.
I el Torroella empat a casa i és setè classificat. La Unió Esportiva Quart va arrencar un punt del camp dels torroellencs, tot i que l'equip gironí continuarà en places de descens amb 4 punts.
Amb 2 victòries, 3 empats i una derrota, els torroellencs viatjaran la setmana vinent al camp de l'Olot B.
I per tancar el bloc de futbol, destaquem la victòria incontestable del Calonge Figueres. Els calongins ja sumen 12 punts i se situen cinquens a la classificació. A la visita del camp del Marca de l'Am, el Calonge va anar per feina i va vèncer amb claredat.
Al descans, els verd i vermells ja manaven per 0 gols a 3 gràcies a les dianes del Caide, Paradera i Vega. A la segona part, dos gols més, obra de Pajares i un altre cop de Paradera, establien un 0-5 inapel·lable. A les acaballes, els figuerencs aconseguirien el gol de l'honor mitjançant Jiménez al minut 87. L'1-5 final deixa el Calonge a només 3 punts dels dos primers classificats, el Juventus Lloret i el Fornells, i a un del tercer i del quart, que són respectivament la Jonquera i Farners. La setmana vinent, els calongins rebran el Porqueres.
I canviem ara d'esport i parlem d'un Bisbal Bàsquet que s'imposa a la pista de l'Espanyol. Importantíssima victòria dels bisbalencs davant de l'Espanyol, que deixa els de Carles Rofes a dalt de tot de la Lliga EVA amb 3 partits guanyats de 3 disputats. Primer temps equilibrat i a partir del tercer quart, acceleració del sol gironès per acabar guanyant amb un resultat incontestable.
Diva, Isaac Valera i Viejo van ser els jugadors més destacats per part dels baixempordanesos, que amb un 43-71 van pràcticament sentenciar el maig al final del tercer quart. El resultat final va ser de 59-84 i permet al Bisbal Bàsquet continuar a la part alta de la taula. La setmana vinent, el conjunt de la Bisbal d'Empordà rebrà el Joventut B al Pavelló Vell.
I més enllà de la comarca, els equips de la ciutat de Girona comencem repassant el partit per oblidat del bàsquet Girona. La intenció era passar pàgina de la derrota contra el Madrid. A priori, semblava un objectiu factible, tornant a jugar a Fontajau i contra un rival que no arribava en un gran moment. Però Lenovo Tenerife va saber treure petroli del curtcircuit dels gironins en el segon quart i es van dur la victòria.
El primer parcial havia acabat amb un empat a 26, però en el segon, els canaris van aconseguir un 0-14 que seria decisiu. Els de Salva Camps, que durant la setmana s'havien conjurat per ser més competitius que el dia del Madrid, van lluitar, tot i anar a remolc, des d'aquell moment. Malgrat l'esforç, el Tenerife va saber administrar la renda i al final es van dur la victòria a domicili per 66-79. Aquesta derrota fa que el bàsquet Girona es quedi amb 3 partits guanyats i 2 de perduts i abaixa l'eufòria de les 3 primeres victòries consecutives. L'Obradoiro rebrà els gironins el cap de setmana vinent.
I el Perfumeries Avenida supera l'Uni Girona. Les de Salamanca no es deixen sorprendre a la seva pista davant d'un Espar Girona que arribava amb la moral alta després de 2 victòries seguides. Tot i començar amb bones sensacions en aquest clàssic de Lliga Femenina, les gironines no van poder evitar la segona derrota de la temporada a la competició domèstica per un clar 68-52.
I això que les jugadores entrenades per Laura Antoja van començar prou bé amb un 25-15 al final del primer quart. Però en el segon, les locals van capgirar les coses per marxar al descans amb un 38-29 a favor. A la represa, la tònica no va variar i malgrat els 16 punts de Kelsey Mitchell per part de l'Uni, el Perfumeries no va deixar que les visitants s'acostessin en el marcador. En 3 partits, 2 derrotes i un triomf de l'Uni, una estadística que cal millorar ràpidament per no desenganxar-se de la part alta. La setmana vinent, un nou test de màxima dificultat. El Guipúscoa, que ha guanyat els 3 partits jugats, visitarà Fontajau.
I com cada dilluns, parlem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. Bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Bé, arrencant la setmana.
Molt bé, sí. Un dilluns caòtic quan plou s'omplen els camins props a les escoles, no?
Exacte.
Tothom ha de sortir amb més temps. A més, la pluja provoca aquesta sensació de relax, que no cal córrer tant, però després te trobes amb uns marrons. Bueno,
sí.
Això el que va amb cotxe. Jo que vaig a casa de la feina a casa a peu, no tant, però vaja, ho sento a dir.
Sí, sí.
Molt bé.
Doncs quin llibre tenim avui per
Mira,
començar?
Avui... Avui sí que us... Ah, mira, avui us parlaria d'una cosa, si us sembla bé, més que
oh,
no
tant,
pot
ser
parlar d'un llibre, perquè sí. Hi ha una campanya que fa la Generalitat, que ja fa uns anys que l'està fent, amb la pandèmia va parar, que es tracta de fa 6 anys tens un llibre. Uh-huh. Llavors, tots els nens que aquest any compleixen o han complit 6 anys, o sigui que a vegades alguns encara no els atenen, uh-huh. però els faran ara amb els 2 mesos que queden, reben a casa, i és a correu territorial, d'aquests correus que poques vegades en veiem, i que va a nom del nen que fa, nena, que fa els anys aquesta, just ara, i la Generalitat els felicita, els hi diu que, bueno, que ja poden començar potser a llegir, que ja per ells mateixos tenen la capacitat i l'aprenentatge de llegir sols. En tot cas, si no és així no passa res, però que poden anar a la llibreria a triar a qualsevol llibre dels que veuen en allà, i que la Generalitat assumeix 13 euros del cost d'aquest llibre. Val? Si val una mica més, els pares poden posar la diferència. Si no hi arribes, perd. Això també cal que els pares ho sàpiguen, perquè ara totes les botigues, totes les llibreries funcionem amb programes informàtics i tots anem amb la web que obre la Generalitat. Va passar igual amb el val escolar. Llavors, poca cosa es pot fer. O sigui, en el moment en què la web està activa, que ho està des d'ara, nosaltres ja ho tenim tot preparat, tens el codi de barra el codi de barres de la targeta dels nens, i al costat has de passar el codi de barres del llibre que trien, val? Per tant, no hi ha peu, diguem, a fer invents. O sigui, si un llibre val més, poden pagar la diferència, si val menys, es perd. Vull dir, no es poden agafar dos llibres. I... així de senzill. També la Generalitat sap quin títol s'agafa. Per tant, altra vegada, les llibreries, en aquest cas, som els responsables de jutjar una mica que, clar, aquí no es vengui doncs, la novel·la romàntica de turno o un llibre de ciència-ficció pel germà gran, o, vull dir, allò no s'hi val. És a dir, dintre de lo que es quedin, està clar que hi ha molts nivells diferents de lectura, tot i que als 6 anys tampoc hi ha un ventall tan estrany, és a dir, o tenen comprensió lectora o no la tenen, lletra de pal lligada, i també impremta, alguns que són més àgils, però estem parlant d'un tipus de lectura a dintre d'una lògica doncs, que pot llegir un nen d'aquesta edat. Llavors els llibreters estem molt contents perquè d'alguna manera és un cop a la vida que hi ha els nens que han d'entrar a la llibreria. És a dir, no s'hi val que vingui el pare i digui, bueno, dona'm això, que me donen 13 euros, dona'm qualsevol cosa. Val? O sigui, el regal no és comprar un llibre o que el pare compri un llibre, la mare compri un llibre. El regal és que la criatura entri en una llibreria a triar un llibre que serà el que més li agradarà de tot el que veurà. No sé si és diferent el concepte. O sigui,
no, jo crec que fa més il·lusió, vull dir, veure la llibreria amb nens a dins escollint el seu primer llibre. Crec que és il·lusionant.
És que insisteixo molt en que, o sigui, fins i tot hi ha una mare que ho va fer, que és mestre, que vaig pensar, mira, per favor, quina meravella, això és aquest xip educatiu. O sigui, la mare no li va dir et regalaré un conte pel teu sant, li va dir et regalo anar al cucut pel teu sant.
Ai, ostres.
A comprar un conte, val? Aquesta és la diferència dels 13 euros. La Generalitat també els hi diu això. Els hi diu, podeu anar a triar un conte, però el meu regal és que tu vagis a la llibreria i triïs el que més t'agrada. Llavors, aquest concepte tan senzill és el que les llibreries hem d'intentar defensar. O sigui, no s'hi val que vingui el pare i digui que el primer llibre que ens varen demanar ara, que ja el tenien reservat, és en el nen li agrada molt un sopar de por, ara vull un regal de por, ja me'l pots guardar. Bueno, vale, però no, saps?
Ja.
Vull dir, sí, el vindràs a buscar amb el nen o la nena, vull dir, vindreu tots dos, com a mínim, saps? O sigui, això ja no s'hi val, això ja no és el que estem dient. Vull dir, hi poden haver casos, hi pot haver nens que, pel que sigui, no puguin venir, poden passar moltes coses i tots ens adaptem. Però l'experiència i l'obsequi de la Generalitat és, en una llibreria hi ha molts llibres diferents. A l'escola hi ha uns llibres que serveixen perquè aprenguis a llegir, perquè aprenguis com és el cos humà, perquè aprenguis, i també perquè et diverteixis. Però si a tu t'agraden altres coses, si tu vols un llibre de dinosaures, si tu vols un llibre doncs d'unicorns, si tu vols un llibre de jo què sé, de minerals, tu vés a la llibreria a veure què hi ha. Saps? Uh-huh. Aquest és el regal de la Generalitat. Uh-huh. I clar, i nosaltres, per favor, allò, pares, ajudeu-nos-hi.
Fem una crida llavors, als pares.
Sí, sí. Bueno, sabem que aquest any la Generalitat també ha fet com una mena de diguem, de recurs per mestres i tal, uh-huh. per si volen aconsellar. I això ja ho agraïm i pensem que està bé quan, jo què sé, depèn de quins pobles i tal, doncs poder, no hi ha llibreries així amb molta oferta o, i que hi hagi doncs, un ajut a col·leccions adequades o títols adequats o que creguin que va bé. Però si la prescripció ve de l'escola, ja no és el mateix.
Saps? Però, dir, et condiciona una mica al final. Perquè...
Una mica. Jo, vull dir, la veritat és que els primers anys era allò llibreter i lector. Mm. I un lector de 6 anys, que ja és un lector independent, que se'n vagi a la llibreria, saps?
Exacte.
Aquesta era la idea, per mi, extraordinària, perquè aquella llibertat, no?, de dir, ah, sí, o sigui, i puc agafar-ne un que em divertiré, perquè, és clar, ara que no es va tant a la llibreria a comprar el llibre de text, ara que no es va, potser, tampoc a comprar el material escolar, que això del llibre de text també ens ho hem de rumiar, perquè tothom recorda el dia que anava a comprar els llibres amb els pares, a comprar
sí,
els teus llibres, i que eren llibres nous, i que flairàvem el no sé què, i que miràvem els dibuixos, i vèiem el que prendríem, i ja teníem aquella expectació tan meravellosa, i ara els hi passen llibres forrats, plens
de
taques i d'allò. Vull dir que jo ja em perdonareu, perquè vull dir, tenim una societat molt, molt, molt estranya, vull dir, d'aquí a aquí hi ha unes despeses mensuals amb telefonies i amb jocs i amb no sé què, i no podem destinar 100 euros l'any amb els llibres de text dels nens. Vull dir, jo aquí ho deixo anar. Però no puc evitar-ho. Però això dels 6 anys sí que allò una crida a tots els pares, i sobretot allò no anar amb pressa, perquè clar, també els nens queden una mica atabalats, no? Els ensenyen
clar,
la secció. Diu, va, tu mateix, vinga, fes-ne via que hem deixat el cotxe sense tiquet. No, sisplau, vull dir, si es posa un tiquet per anar a menjar un menú, que es posi un tiquet per anar a triar un llibre un cop a la vida. Com ja ho veieu, estic aquí una mica reivindicativa, però és que hi ha una diferència tan gran amb els pares que intenten, doncs, sí, acompanyar-los en aquesta experiència i deixar-los a fer i tal, i si poden estar, jo què sé, mitja hora, una hora, i que no hi ha cap pressa, i veus la criatura que marxa convençuda amb el que ja va estressat perquè ja han d'anar de pressa, que no han posat tiqueta al cotxe, saps? Vull dir, no, dedicar-hi aquella estoneta.
Mm-hmm. Doncs demanem això als pares, que deixin el nen escollir i també que li deixin temps, que costa molt escollir un llibre.
Això, que entrin a la llibreria, que el principal protagonista és el nen, que el llibre té poc a dir, allò, aquesta és la secció, tu mateix, mira-t'ho, quatre orientacions de tipus de lletra, però deixar aquell moment de va, aquesta estona és per tu i vés mirant. Uh-huh.
Doncs moltes gràcies per fer-nos aquesta petita explicació i també una mica com funciona aquest llibre que poden aconseguir els nens i nenes de 6 anys. Moltes gràcies,
sí,
Maria Teresa Claus.
A vosaltres.
I bon inici de setmana.
Gràcies igualment a tothom. Fins la propera.
Adéu, adéu.
Adéu-siau.
Dilluns, amb estat de cel entremig i molt ennuvolat i risc d'algun plogim o ruixat de basc local entre migdia i tarda, tot i que l'Empordà no serà la zona més favorable d'aquest episodi de pluja. El que s'hi notarem és una menor amplitud tèrmica amb una temperatura màxima que difícilment superarà els 20 graus. Demà, variabilitat al cel, en general algunes clarianes més. Dimecres, més sol i pujada de la temperatura, però a finals de setmana, nou descens tèrmic amb temps més inestable.
I fins aquí el supermatí d'aquest dilluns, 16 d'octubre, i esperem que, com diu l'Albert, arribin les pluges i comenci aquesta i una mica d'inestabilitat i puguem gaudir de, ara sí, la tardor. Moltes gràcies per escoltar-nos aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Us desitgem un molt bon inici de setmana.